Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6. Bona tarda, amics i amigues. El papa ha demanat la pau una vegada més aquest dimecres al final de l'audiència general. Ha recordat especialment els nens, les persones grans i les famílies que pateixen. I ha conclòs una vegada més, novament, que la guerra sempre és una derrota, tant a Israel i a Palestina com a Ucraïna i a tot arreu. Res de nou, però molt important tornar a recordar-ho. I un accent interessant en aquesta reflexió. Francesc ha proposat que aquesta pau sigui justa, sense revenges, però justa. Aquest és el tema de portada al qual ens acostem avui, però abans el sumari amb altres temes d'aquest dimecres 8 de novembre, memòria de Santa Isabel de la Trinitat. Donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
El Ministeri d'Exteriors del Govern espanyol ha confirmat aquest dimecres la mort del ciutadà basc Ivan Illarramendi, un dels desapareguts després dels atacs de Hamas a Israel del 7 d'octubre. Illarramendi vivia amb la seva esposa de nacionalitat israeliana xilena a pocs quilòmetres de la franja de Gaza. Durant setmanes van constar com a desapareguts i possibles segrestats per Hamas. Exteriors no ha donat detalls de les circumstàncies de la mort d'Illarramendi. En clau política, el govern de la Generalitat ha començat els contactes per negociar els nous pressupostos de la Generalitat per al 2024. Segons fonts del govern, l'executiu ja ha contactat amb els grups parlamentaris amb qui ha pactat pressupostos als darrers exercicis i, de fet, ja ha fet una primera reunió amb el PSC. El govern també ha trucat a Junts i als Comuns per instar-los a buscar una data per trobar-se. En el cas d'en Comú Podem, però, la formació dirigida per Jéssica Albiach ha rebutjat començar cap negociació sense abans tenir compromisos del compliment dels comptes actuals. I en previsió del descens de temperatures els propers dies, l'Ajuntament de Lleida inicia el Pla Iglú 2023-2024 demà dijous a les 6 de la tarda. En aquesta ocasió s'habilita novament el pavelló 3 de Fira de Lleida amb capacitat de pernoctació per 70 places, ampliables a 100, si es donen pics de fred més rigorós. L'accés a les instal·lacions comptarà a poder accedir a un servei de dutxes, consignar autobugaderia, sopar i pernoctació fins les 9 del matí de l'endemà.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que el papa, a la reflexió de l'Audiència General, ha assegurat que és evangelitzant que som evangelitzats. Ha dedicat la seva catequesi al testimoniatge de la francesa Madeleine Delbrel, una evangelitzadora des de la perifèria en un barri obrer de París. I d'altra banda, l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i president de la Comissió per als Seminaris i el Clergat de l'Episcopat Espanyol, ha dit aquest dimarts a Ràdio Estel que la reunió de tots els bisbes espanyols el proper 28 de novembre amb el papa és un signe de relativa normalitat. A més, es va produir aquest dimarts el relleu a la presidència de la Fundació Joan Maragall, que depèn de l'Arcabisbat de Barcelona. En una sessió inaugural del curs, en què va intervenir amb la lliçó inaugural el cardenal Jean-Claude Hollerich, relator del sínode, el nou president Jaume Angelat, sacerdot de la diòcesi de Girona, va agafar el relleu i es va comprometre a assegurar la continuïtat de la institució. Després del bloc informatiu, a l'entrevista ens acompanyarà avui l'abadessa de les Clarisses del Sant Crist de Balaguer, Maria Victòria Triviño. Aquest dimecres, com cada 9 de novembre, se celebra la festa del Sant Crist a la capital de la Noguera, una devoció molt popular. I com cada dimecres, nova edició de la secció de Pastoral Obrera Llevat dins la pasta. Avui ens acompanyarà Rosa Canyadell. Segurament molts de vosaltres la recordareu de l'època llarga en què va ser portaveu del sindicat de l'ensenyament USTEC-STES. És també la cofundadora del Seminari Ítaca d'Educació Crítica. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu informativa, de la Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i avui també de la Maria Guarc a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Resum de notícies i anàlisi de l'actualitat per conèixer millor la persona i el món.
El papa Francesc ha tornat a demanar aquest dimecres una pau justa. Al final de l'audiència general a la plaça de Sant Pere del Vaticà ha fet una crida a la pau entre els pobles i per als pobles que pateixen la guerra.
Pensiamo e preghiamo.
Preguem pels pobles que pateixen la guerra i pensem en ells. No oblidem la martiritzada Ucraïna i pensem en el poble palestí i israelià.
El poble palestinès i israelià.
que el Senyor ens porti a una pau justa. Es pateix molt, pateixen els nens, pateixen els malalts, els ancians, i moren moltíssims joves. La guerra sempre és una derrota.
La guerra sempre és una sconfitta.
L'alliberament incondicional dels hostatges en mans de Hamas continua sent la clau perquè Israel consideri un alto el foc a Gaza. Així ho ha reiterat el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, afegint que un cop finalitzada la guerra garantirà la gestió global de la seguretat a la franja per temps indefinit. Tot això passa mentre el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca llatí de Jerusalem, continua demanant l'ajuda de tots els cristians i de tota la comunitat internacional. Però, mentrestant, la situació humanitària dels civils palestins segueix sent dramàtica, segons Hamas, amb 10.000 víctimes a la franja, que s'ha convertit en un cementiri de nens. Així ho diu el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres. D'altra banda, la reflexió del Papa a l'Audiència General, el pontífex ha assegurat que és evangelitzant que som evangelitzats. Ha dedicat la seva catequesi al testimoniatge de la serventa de Déu francesa Madeleine Delbrel, una evangelitzadora des de la perifèria en un barri obrer de París.
Hoy compartimos el testimonio de Madeleine Delbrel, una mujer francesa que junto con otras compañeras vivió durante más de 30 años en un barrio obrero de París. Esta opción de hablar en las periferias le permitió descubrir el amor de Dios en lo cotidiano y darlo a conocer a los más alejados con un estilo de vida sencillo y fraterno. En este ambiente donde predominaba la ideología marxista, ella pudo experimentar que es evangelizando como somos evangelizados.
Concretament, el Sant Pare ha qualificat Madeleine Delbrel de dona tocada per Déu.
La vida y los escritos de Madeleine nos muestra que el Señor está presente en todas circunstancias, que nos llama a ser misioneros aquí y ahora, compartiendo la vida con la gente, participando en sus alegrías y tristezas. En particular, nos enseña que los ambientes secularizados también nos ayudan a convertirnos y a fortalecer nuestra fe. No olvidemos que la vida en Cristo es un tesoro extraordinario y extraordinariamente gratuito, que estamos llamados a compartir con todos.
Finalment, el bisbe de Roma ha fet una crida a anunciar Jesucrist en aquells llocs on és més ignorat o allà on la seva acollida està marcada per la indiferència.
Pidamos al Señor que nos dé su gracia para ser testigos valientes del Evangelio, sobre todo en los ambientes secularizados, ayudándonos a descubrir lo esencial de la fe y fortaleciéndonos en las dificultades.
Madeleine Delbrel va néixer el 1904 i va morir el 1964. Va ser assistenta social, escriptora i mística i va viure durant més de 30 anys, com dèiem abans, a les zones perifèriques, pobres i obreres de París.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
Canviem de tema. L'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, copríncep d'Andorra i president de la Comissió per als Seminaris i el Clergat de la Conferència Episcopal Espanyola, ha dit aquest dimarts a Ràdio Estel que la reunió de tots els bisbes espanyols el proper 28 de novembre amb el Papa, segons la convocatòria feta pública, és un signe de relativa normalitat. En una entrevista a aquest programa, l'arcabisbe Vives ha explicat que l'origen és la visita de dos prelats uruguaians enviats pel pontífex a principis d'aquest any, als 45 seminaris espanyols, i ha reconegut que és com una inspecció.
És el camí que des de la Santa Seu, el Sant Pare i els organismes que l'ajuden en el govern de l'Església Universal, doncs és relativament habitual que es faci un de tant en tant, per dir-ho així, com una ITV, no? Tot de com van les coses, com estan en concret aquest cas els seminaris, com es poden mirar les universitats, com es pot mirar també les diòcesis, el tema econòmic, com es pot mirar el govern de les diòcesis, etcètera, no?
Recordem que els bisbes espanyols han estat convocats, concretament, pel Dicasteri i per al Clergat a una reunió amb el Sant Pare el 28 de novembre a Roma. L'arcabisbe Joan Enric Vives ha reconegut, això sí, que aquesta convocatòria ha sorprès una mica la conferència episcopal, tot i que l'ha valorada positivament.
Bueno, és una cosa una mica inèdita, però que el papa, que és el germà gran dels bisbes i el seu superior, doncs els vulgui reunir de tant en tant, més aviat és una cosa que hem de valorar-la positivament. Ens convoquen, doncs allà que hi anem. És veritat que està previst una reunió molt relativament breu, sembla que serà tot un matí.
El bisbe d'Urgell i president de la Comissió per als Seminaris i el Clergat de l'Episcopat Espanyol ha comentat que els bisbes gairebé no saben res encara de l'informe elaborat per la Santa Seu després de la visita als seminaris.
No sabem, és a dir, no ens han donat a nosaltres el resultat de la visita, és a dir, l'informe de la visita, que és prescriptiu que es faci, diguem-ne, això no ho tenim. El seu informe l'han elevat a les autoritats de l'Dicasteri per al Clergat i els seminaris de la Santa Seu, i ells, evidentment, el Sant Pare. I ell ha cregut que millor de convocar-nos i d'explicar-nos-el i comentar-lo juntament amb el conjunt de la Conferència Episcopal Espanyola.
En aquesta mateixa entrevista, al programa Sense Distància, Joan Enric Vives ha anunciat que després de la reunió del 28 de novembre els bisbes espanyols informaran sobre els temes tractats, entre els quals ha reconegut que també poden sortir els abusos en l'Església i qüestions derivades de la recent primera Assemblea General del Sínode. El bisbe d'Urgell ha apuntat que podria haver-hi els propers anys canvis organitzatius i de formació en els seminaris, tot i que no està clar, segons ha dit, que els tres centres on es formen actualment els futurs preveres a Catalunya quedin reduïts a dos o a un. D'altra banda, com a copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives ha explicat en aquesta mateixa entrevista que la societat andorrana ha quedat colpida aquests dos últims dies per la inesperada mort, dilluns a la tarda, als 60 anys, d'Antoni Martí, que va ser cap de govern del país entre el 2011 i el 2019. Era el predecessor de l'actual cap de govern, Xavier Espot. El copríncep ha destacat que Andorra viu fins aquest mateix dimecres, dos dies de dol per aquesta pèrdua. Més notícies. L'aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona acaba d'acollir aquest dimarts al vespre l'acte d'inauguració del curs de la Fundació Joan Maragall. Va estar presidit pel bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadies. A l'inici de la sessió es va produir el relleu formal a la presidència de la institució, que depèn de l'arcabisbat de Barcelona. El nou president és Jaume Angelats, que agafa el testimoni de David Jou al capdavant de la Joan Maragall des del 2019 fins ara. Jaume Angelats i Morató, que va néixer a Banyoles l'any 1953, és membre del patronat de la Fundació Joan Maragall des de fa prop d'una dècada. És doctor en teologia, llicenciat en ciències bíbliques i en psicologia, docent de l'Ateneu Universitari Sant Pacià i també de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, així com rector de la parròquia de Cadaqués i del Port de la Selva i Selva de Mar. Abans de la lliçó inaugural del curs, Jaume Angelats va elogiar el treball del seu predecessor i va reivindicar la tasca de la Fundació Joan Maragall com a pont entre la fe i la cultura, alhora que va valorar molt positivament el canvi de seu des d'aquest curs, on la Fundació Joan Maragall estarà ubicada des d'ara al carrer Duran i Bas número 9, a l'edifici de la Balmesiana. I a la lliçó inaugural, amb el títol El sínode, els reptes del nostre temps i el futur de l'Església, el cardenal Jean-Claude Hollerich, arcabisbe de Luxemburg i relator del sínode, ha destacat que es tracta d'una nova filosofia per a l'Església, la d'aquest treball de caminar junts i de manera coordinada de cara al futur de l'Església de Jesucrist.
La vida de l'Església amb la seva acció social explicada sense distància.
També us expliquem que el defensor del poble, Ángel Gabilondo, ha lliurat aquest dimecres el seu informe sobre abusos sexuals en el si de l'Església al president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella. El lliurament s'ha produït a la seu de l'Episcopat, al carrer Añastro de Madrid. El document, amb 777 pàgines, recomana celebrar un acte públic de reconeixement a les víctimes, crear un fons estatal per pagar compensacions, que l'Església posi mitjans per ajudar les víctimes en el procés de recuperació i reformes normatives per prevenir abusos i reparar les víctimes, entre altres coses que recomana. Des que Ángel Gabilondo va presentar el contingut de l'informe el 27 d'octubre passat, els bisbes han secundat el seu contingut i han donat suport al que ha dit el defensor del poble. El cardenal Omella, també arcabisbe de Barcelona, ha insistit des d'aleshores que l'Església continua treballant de manera activa en matèria d'abusos amb l'objectiu de prevenir-los perquè no es produeixin més per part d'alguns dels seus membres. El cardenal Eduardo Pironio, figura profètica de l'Església llatinoamericana, serà beat. El papa ha reconegut el miracle que es va produir atribuït a la seva intercessió, a la intercessió d'aquest cardenal argentí, que com a president del Pontifici Consell per als Laics va crear les Jornades Mundials de la Joventut nascudes de la intuïció de Sant Joan Pau II a mitjans dels anys 80. Es tracta de la recuperació d'un nen d'un any i mig intoxicat per inhalació de purpurines. També es reconeixen les virtuts heroiques d'un sacerdot rogacionista i de dos fundadors de congregacions religioses. Molts el coneixen com l'amic de Déu, el cardenal Eduardo Pironio. Així el definia Jorge Mario Bergoglio quan era arcabisbe de Buenos Aires. Ens trobem en la setmana del Dia de l'Església Diocesana de Germanor i amb aquest motiu les diòcesis van oferint dades sobre la seva economia de l'últim any. Per exemple, a la diòcesi de Girona, el 52% dels ingressos d'aquest bisbat provenen de les aportacions dels fidels. Amb la col·lecta que es du a terme la jornada de l'Església Diocesana, l'Església demana als fidels aquesta contribució econòmica per al sosteniment de l'activitat de la pròpia diòcesi. El bisbat de Girona ha presentat les xifres de la seva activitat corresponents a l'any 2022 i en la carta del full parroquial amb motiu de Germanor, l'administrador diocesà Lluís Sunyer manifesta que val la pena seguir treballant com a diòcesi per transformar la nostra societat a la llum de la nova, de la bona notícia de Jesucrist.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. Actualitat compartida i propera.
Se celebra aquest dijous la festa del Sant Crist de Balaguer, una imatge molt popular entre els creients, sobretot a la comarca de la Noguera, on es troba la basílica que l'acull, però també de les comarques de Lleida i d'arreu de Catalunya. Cada 9 de novembre són molts els devots i devotes que s'acosten a adorar Crist en la veneració d'una imatge amb molta història. El Sant Crist de Balaguer és un santuari basílica que està situat concretament al Pla del Matà de Balaguer. L'església es va construir, l'actual, al segle XVII, al mateix lloc on hi havia hagut una església romànica i encara abans una mesquita. L'edifici és bé d'interès cultural i compta amb una façana moderna del segle XX d'estil neoclàssic construïda sota la direcció de l'arquitecte Bernat Pejoan i Sant Martí. Parlem d'aquesta entranyable i popular festa, la del Sant Crist de Balaguer, amb Maria Victòria Triviño, que és l'abadessa de les Clarisses, que viuen al costat d'aquesta basílica i s'encarreguen de la seva custòdia. Mare abadessa, Maria Victòria, bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès i moltes felicitats per la festa d'aquest dimecres, d'aquest dijous, perdó.
Gràcies, moltes gràcies.
Molt bé. Bé, què és el Sant Crist de Balaguer? Com és la imatge? Què ens diria?
Pues és una imatge, a veure com diríem, és una réplica, o sea, es una copia, porque la primera es va cremar a la guerra, però van aconseguir que fos tal com la del segle, pot ser segle XIV, segle XV, quan va arribar la imatge pel riu Segre. O sigui que este també sí. Una mida natural. I és molta la devoció, perquè és que el moment de l'arribada ha de ser, bueno, segurament una cosa molt, molt emotiva per tot el poble.
I tant, i tant. Ens imaginem, tot i que hi ha elements de tradició i llegenda, però l'arribada, no, d'una imatge de Crist pels corrents d'un riu sempre ha de ser impactant, i això estimula la devoció, oi?
Sí, a més era un temps de carestia, un temps de molt difícil, i aquesta arribada de Sant Crist, diu que la gent no volia treure del riu, però fugia, la imatge fugia. I van cridar els mossens, i ells van venir processionalment, però no van aconseguir, la imatge fugia. Aleshores van pensar, bueno, potser les clarisses. Van baixar la comunitat i diu que el Sant Crist es va apropar a l'orilla i la van abraçar les germanes i el van portar cap al santuari. O sigui,
era una manera de dir que volia el seu lloc, aquest Crist, no?
Sí, va ser la primera processó i portat per les germanes. Per això al poble els diuen les guardianes del Sant Crist, les monges de la ciutat.
Clar, clar, són un referent, tot i que aquesta comunitat actual porta només uns anys, havia estat sense comunitat un temps, però ara van tornar, oi? Fa més d'una dècada.
Sí, sí, el 2006.
El 2006.
Van tornar a obrir, sí.
Molt bé.
I la gent plorava d'emoció perquè ja el Sant Crist tenia les seves guardianes.
Molt bé.
Per això, aquell moment de l'arribada, nosaltres intentem fer-ho sentir als fidels. De manera que, abans de la missa d'11, fem una representació, una coreografia de l'arribada del Sant Crist. Nosaltres ens transformem en aigua. Portem el Crist i el rebem al presbiteri amb la dansa de la creu.
Tot això aquest dijous, el 9 de novembre, abans de la missa d'11,
sí,
oi?
Sí, sí, sí.
Molt bé. Doncs un bonic inici de festa que segur que podrà seguir molta gent. Aprofitem per anunciar-lo, per si algú que ens escolta, especialment de les comarques de Lleida, s'hi vol acostar.
Sí, perquè s'omple el santuari de gom a gom.
Sí, sí, ja ho crec, ja. Només els de l'Anoia o els de Balaguer mateix ja l'omplirien. Bé, com es viu, a banda d'això, en general, la festa del Sant Crist de Balaguer? Bé, hi ha aquest acte que vostès fan, que segur que és molt entranyable, i després hi ha la missa, l'ofici solemne, oi?
Sí, sí, va tot seguit. Després la missa és oficiada pel bisbe.
L'arcabisbe Joan Enric tornarà a ser-hi present aquest any, també.
Sí, sí, cada any, sí.
Molt bé.
I nosaltres el que intentem és fer sentir als fidels aquella emoció del dia que va arribar. O sigui, que ells vegin que... I, a més, és molt bonic perquè quan passem amb el Crist, com si vingués al riu, la gent de vegades estira els braços com si volguessin agafar-ho. O sigui que és un moment molt emotiu, molt, molt bonic.
No sé si ha dit mare Maria Victòria si està documentat més o menys l'any aproximat o el segle en què va arribar aquesta imatge.
Bé, el primer escrit que hi ha és la crònica, o sigui, el llibre verd, que és el llibre de cròniques de la Paeria, que
sí.
Comença amb la llegenda del Sant Crist.
Molt bé, per tant...
O sigui, això és la primera data. Aquest llibre és del 1600.
Per tant, ha de ser abans del 1600, vaja.
Sí.
Parlem del 1600, és quan comença el segle XVII, per tant, segle XVI podria ser abans, no?
Sí, jo crec que va ser cap al segle XIV.
Molt bé, molt bé.
Bé, segona meitat
del 14, per altres dades que segur que es tenen. Bé, per no allargar-nos, un plaer conversar amb vostè, però li volia preguntar, em sembla que existeix la tradició de deixar pregàries al Sant Crist de Balaguer, no sé si escrites. Vostè sap o pot dir quines pregàries adrecen molts creients a aquesta popular imatge de Crist?
Bé, antigament sí que havia novenes. Hem trobat que hi ha coses de novenes i pregàries, però el que veiem actualment és que la gent és puja al Sant Crist i li petoneja a l'acadícia. O sigui que sobretot, no sé, els fidels li parlen en veu alta.
Hi ha una fe molt gran aquí, no?
Sí. Sobretot com la coronen. Sí, és el que fa a mi com li parla, no? Sí.
A més, és una ubicació molt bonica, molt interessant, amb unes escales pels dos costats, oi? Però ben accessible, no cal pujar massa, no?, per adorar-lo.
Sí, i porten els nens. Aquest matí ha sigut l'ofrena de flors dels nens.
Molt
i,
bé.
Bueno, no acabaven mai, tots petitons, ben petitons,
sí.
Amb el vestit regional, i, bueno...
Fantàstic.
Doncs, tiren besos.
Els desitgem a vostè i a tota la comunitat de Clarisses i a tota la ciutat de Balaguer una bona festa del Sant Crist. Per cert, quantes són ara mateix a la comunitat de Clarisses?
Sí, són 8.
8, molt bé.
Realment són
11, però ara mateix hi viuen 8, vaja, o 8 operatives, sí, per entendre'ns.
Sí, tenim una altra, però bueno, són 8 a casa, sí.
Molt bé.
Són joves. I bueno, la comunitat pues, molt activa, estem molt integrades al poble i sobretot amb una vida d'intercessió molt compromesa.
Doncs ho celebrem i li agraïm molt que ens hagi atès, mare abadessa de les Clarisses de la Basílica del Sant Crist de Balaguer, Maria Victòria Triviño. Una abraçada i bona festa aquest dijous.
Gràcies, que arribin també les benediccions per vostè i tot l'equip.
Moltes gràcies, així les acollim. Adéu-siau.
Gràcies, adéu.
De seguida, el llevat dins la pasta.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana. Amb Joan Trias, a Ràdio Estel.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. No només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge cap a un país més pròsper i igualitari. Tenim més de 500 milions de viatgers a l'any per tot l'Estat i 16.000 empleats que treballen per garantir el millor servei, puntualitat, seguretat i confort.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. L'actualitat social i religiosa amb Ignasi Miranda. Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta. Aquesta temporada, la cinquena, en el marc del programa Sense Distància, on ens podeu sintonitzar els dimecres una mica abans de 6:45 de la tarda o els dijous una mica abans de 6:45 del matí. Pels qui ja ens seguiu i pels qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta, recordem-ho, es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Els programes els podeu trobar a la secció de Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, en el podcast de Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Maria Guarch, bona tarda.
Bona tarda.
Avui presentem Rosa Canyadell Pasqual.
L'educació és el vehicle insubstituïble mitjançant el qual transmetem coneixement a les noves generacions i permet que adolescents i joves construeixin el món per venir. En un món líquid i complex com el que vivim i tan condicionat per les noves tecnologies, l'educació ens ofereix l'oportunitat de comprendre i reflexionar sobre tot allò que passa al nostre voltant. Per això és transcendental parlar sobre el paper de l'educació en clau de futur, però sobretot de present, perquè la manera com eduquem i tot allò que ensenyem ens diu molt de la societat i la cultura en què ens hem convertit. I avui ho farem amb Rosa Canyadell Pasqual, que va ser portaveu del sindicat USTEC-STEC i és cofundadora del Seminari Ítaca d'Educació Crítica, obrera des dels 16 anys, lluitadora antifranquista per una humanització de la psiquiatria, per la municipalització de les escoles bressol, pels drets socials i la solidaritat aquí i amb els pobles d'Amèrica Llatina, per la defensa dels serveis públics i, sobretot, per l'educació pública i per la justícia social. Va presentar en el Parlament de Catalunya la Iniciativa Legislativa Popular, ILP, per una nova llei d'educació i va ser copromotora de la ILP per la renda garantida ciutadania.
La saludem ja, Rosa Canyadell. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, gràcies per convidar-me.
Moltes gràcies. Aprofitem també per reconèixer des d'aquí tota la seva trajectòria, que d'una altra manera potser continua, encara que ja no estigui en actiu, oi?
Sí, continuo, continuo.
Amb el compromís, amb l'educació, amb la vida obrera.
Jo sempre dic que com que no m'agrada fer macramé...
Continua fent artesania amb l'educació, no?
Em dedico a aquestes coses.
Com impacta el neoliberalisme o els corrents neoliberals en l'educació?
Mira, per resumir, dues qüestions. El neoliberalisme el que vol és, per un cantó, poder fer negoci amb l'educació. O sigui, com que es tracta d'invertir, fer negoci, se'ls acaben els ninjos sabon invertir. Llavors, ara estan entrant, ja fa temps, estan entrant a la sanitat, a l'educació, al cuidado de la gent gran, etc. Per tant, un dels objectius és poder fer negoci. I què s'ha de fer per poder fer negoci amb l'educació? Privatitzar-la. Val. I la segona cosa és que també volen o estan fent tot el possible perquè tot allò que s'ensenya a l'educació estigui al servei de les empreses, no al servei de la societat, de la ciutadania. O sigui, nosaltres dèiem que l'educació feia ciutadans responsables, lliures, crítics, etc. I d'alguna manera que s'està intentant és que l'educació faci treballadors i treballadores incults i sumisos per uns futurs llocs de treball.
I a Catalunya, juntament amb Madrid, tenim doncs, de les taxes de segregació més altes de l'Estat espanyol i de la Unió Europea. Quines són les causes i les conseqüències d'aquest fet?
Sí, és una de les xacres més importants en aquest moment a l'educació aquí a Catalunya. Bé, les causes són dues. Una és social, perquè hi ha una segregació territorial. O sigui, en barris on hi ha molts immigrants, barris on tot és classe molt alta, etc, etc. Per tant, és lògic que si hi ha barris segregats també hi hagin escoles segregades. Però tot això hi hem d'afegir, perquè no seria tanta la segregació si només fos territorial, hi hem d'afegir que tenim una doble xarxa educativa. Tenim centres públics, tenim centres concertats. Els centres concertats, una gran majoria paguen quotes, algunes de 1.000 euros al mes, no us penseu. Per tant, és automàtic que aquests centres només hi ha un tipus de famílies que tinguin molts diners. Per tant, tenim dues vessants. Per un cantó, el territori, i per l'altre cantó, la doble xarxa. Això seria les causes. I les conseqüències, mireu, la concentració d'un tipus d'alumnat és negatiu per l'educació, per tot. És negatiu per la interacció social, és negatiu per la integració, però també és negatiu per l'aprenentatge. O sigui, de fet, aquells centres o aquells països que tot l'alumnat va a l'escola pública, per exemple, com Finlàndia, per tant, hi van rics, pobres, blancs, negres, immigrants, nacionals, etc, etc, tenen millors resultats escolars, perquè l'aprenentatge és millor en un entorn de diversitat. Per tant, tenim menys aprenentatge, però, a més, hi ha una altra cosa també molt lletja, i és que aquesta segregació també, d'alguna manera, continua amb la injustícia o diferència social. O sigui, els xavals de classes molt altes, que tenen uns centres molt ben equipats, perquè tenen subvenció pública i també paguen els pares i mares, s'acostumen que tenen privilegis a casa, a l'escola, a tot arreu, i per tant s'acostumen a que són privilegiats gairebé per justícia divina, no? I per tant, tot això obre la porta al classisme i obre la porta al racisme. si els nanos mai han jugat amb un immigrant, amb un nano, un gitano, amb un nano que té una altra cultura, una altra tal, o que és pobre,
estan
per
més
exemple,
predisposats.
És molt més difícil que tingui empatia i que, per tant, la justícia li sembli important.
Sí que és veritat, per la referència que ha fet vostè a l'escola concertada, que hi ha una dimensió d'aquesta xarxa que també està pensada perquè sigui com la pública. El que passa és que també falta finançament, no? Parlem de la concertada, no de la privada estrictament.
Sí, sí.
Clar,
sí,
això hi hauria molt per parlar, també,
sí,
no?
Sí, sí, però... a veure...
En el moment que es paguen quotes, vostè té raó, clar, hi ha una diferenciació.
No, i sobretot, quin tipus de quotes? Jo sé que hi ha centres privats concertats que van, que estan... que compleixen la seva funció social, vaja. Sí, però una gran majoria no la compleix.
Bé, per què diuen vostès que l'educació competencial menysprea els coneixements?
Sí, això és tot un debat. Mira, en aquests moments estan... ja fa temps que estan arribant moltes innovacions que, de fet, no s'han comprovat i que, jo penso que això és molt important, el que se'n diu les competències bàsiques o l'educació competencial no ve ni de la pedagogia, ni de la psicologia, ni de l'educació, ve de l'empresa. O sigui, de fet, qui comença a parlar de les competències bàsiques i de l'educació competencial és l'OCDE. L'OCDE, bàsicament, és una organització d'empresaris. Què vol dir això? Vol dir que les competències són aquelles coses que els empresaris van decidir en un moment determinat que volen que els futurs treballadors sàpiguen fer. Fer, no saber. Llavors, les competències, com el seu nom diu, vol dir fer els xavals competents. Però, esclar, tu no pots ser competent en una cosa si no saps coses. Llavors, aquí està la diferència. O sigui, l'educació competencial posa molt més èmfasis amb l'acció, amb el fer, per exemple, fer projectes. Vale?
Sí, sí.
Fer projectes està molt bé, però, clar, si tu fas un projecte molt maco i pintes i fas un vídeo i no sé què i no sé quantos, però no saps d'aquella cosa que estàs fent el projecte, clar, no tens coneixements, per tant, això, a més, això és molt negatiu. És molt negatiu per les classes populars, perquè són els que no tenen més accés al coneixement, no en tindran mai més,
clar,
però, a més, perquè si no hi ha coneixement, si no es coneix la història, si no es coneix tot això...
O no hi ha una bona comprensió lectora, o
no
hi ha uns mínims de matemàtiques...
No es pot entendre el món, i molt menys es pot millorar. Que un dels objectius de l'educació hauria de ser, i jo crec que hauria de tornar a ser, és millorar la societat. O sigui, que els xavals s'impliquin a la societat.
Molt interessant el que ens està dient Rosa Canyadell, mirant d'esbrinar com arrela el neoliberalisme en l'educació.
I precisament una d'aquestes innovacions que tenim no només en l'educació, sinó en la societat, tenim les noves tecnologies. Com creus que s'haurien de tractar les escoles?
Mira, en aquests moments hi ha un debat important, sobretot sobre els mòbils, però també sobre les pantalles en general. I, hi va haver el boom, es van omplir les aules de pantalles, tots els nens i nenes tenen mòbils, tothom pot entrar a les xarxes, etc. I s'està comprovant dues coses. Una, que per l'aprenentatge... les pantalles són negatives. O sigui, tu no aprens ni a llegir, ni a escriure, ni tens comprensió lectora si només llegeixes amb la pantalla. O sigui, a nivell neurològic, ara no us faig aquí tota l'extensió, però dir, cada vegada estan sortint més estudis que demostren que a nivell neurològic llegir amb la pantalla no és el mateix que llegir en paper, que veure un dibuix a la pantalla és el mateix que fer-lo, que escriure amb el teclat no és el mateix que escriure a mà. Val? Per tant, estem perdent, els nanos estan perdent possibilitat d'aprendre. Val? Perquè si no hi ha comprensió en la tora ja no poden aprendre més. Val? Això per un cantó. Per l'altre cantó, tot el que té a veure amb mòbils i xarxes està creant més problemes. Problemes d'aïllament dels nanos, problemes d'assetjament, perquè, clar, l'assetjament, el ciberassetjament és molt fàcil, tu pots fer des del llit amb el teu mòbil, no? I no dones la cara. Per tant, està augmentant tots els problemes d'assetjament, però també els problemes d'incomunicació, si els nanos cada vegada es queden més enganxats en el mòbil, en lloc de sortir al carrer, trucar un amic, anar a xerrar, llegir un llibre, escoltar, parlar amb la mare, etc. Per tant, la solució per mi és, per un cantó, mòbils fora de l'escola. Dos, els nanos no haurien de tenir mòbils fins als 15, 16, 17 anys, més o menys. Tercer, a les escoles les pantalles s'han de fer servir per allò que és imprescindible fer en pantalla. Tot el que és, per exemple, els llibres de text, si hi ha llibres de text en paper, han de ser en paper molt millor que en pantalla. Si es fan exercicis, s'han de fer mà, etc.
Sí, sí,
aquesta
sí.
Seria la fórmula.
Doncs això i molt més que ens podria explicar Rosa Canyadell. Per què hi ha tant de malestar dins del col·lectiu docent? Tenim la sensació que molt sovint hi ha protestes, vagues...
Hi ha molt malestar i això és una pena, és molt negatiu. Jo li comentava abans a la companya, l'educació necessita calma, necessita bon rotllo, necessita paciència, i el malestar i l'estrès que hy ha ara en els centres és molt lent. Bàsicament hi ha tres o quatre coses. Una, manca de recursos, sobretot a la pública. O sigui, estem a menys de la meitat del que diu la nostra pròpia llei, que és la LEC, que diu que fa 4 anys havíem d'estar al 6%, no arribem al 3%. Vale, això vol dir més alumnes per aula dels que toquen, vol dir menys hores per poder-se coordinar, etc etc. Això crea malestar. Dos, han canviat el sistema de la de democràcia en els centres. Ara els directors manen molt i, a més, elegeixen el professorat. I això està creant també en els centres molt malestar, perquè l'educació és una cosa compartida, és una cosa conjunta, no pot ser que un mani. O sigui, a tu no et poden manar el que has de fer a l'aula, val? I tercera, totes aquestes innovacions, les competències bàsiques, a l'internet, tot això ha estat molt imposat. I llavors no funciona i hi ha molt professorat que està molt enfadat de que li facin fer coses que té clar que no serveixen. I, per tant, si tot això ho enganxem junt, és una pena, però sí, tenim malestar i l'hem d'arreglar.
Doncs que aquest malestar disminueixi, aquest és el nostre desig, però per raons que ara ha apuntat Rosa Canyadell. I així podríem seguir parlant de molts temes, com el tractament dels conflictes i les guerres. Aquí l'educació també és lloc de valors. Ho hem de deixar perquè el temps ens acaba, però ha estat un plaer conversar avui amb Rosa Canyadell, històrica portaveu del sindicat USTEC-STES i també cofundadora del Seminari Ítaca d'Educació Crítica. De vegades la crítica funciona, oi?, per millorar el món.
Almenys ho intentem.
Gràcies i fins una propera ocasió.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I anem al text d'avui, extret de la doctrina social de l'Església, sobre el tema que hem tractat, concretament del punt número 1 de la declaració sobre l'educació cristiana del Concili Vaticà II. Què ens diu, Maria?
Els infants i els adolescents, atesos els progressos de la ciència psicològica, pedagògica i didàctica, han de ser ajudats a desplegar harmònicament les qualitats físiques, morals i intel·lectuals per tal d'adquirir gradualment un més perfecte sentit de la responsabilitat en el constant i recte desplegament de la pròpia vida i en la consecució de l'autèntica llibertat. Han de ser de tal manera preparats a participar en la vida social que, ben dotats dels recursos necessaris i oportuns, es puguin empaltar activament en els diversos grups de la comunitat humana, s'obrin el diàleg amb els altres i contribueixin de bon grat a la promoció del bé comú.
També alguns recursos, El menosprecio del conocimiento, de Rosa Canyadell, Albert Coromines, Nico Hirt, editat per Icària el 2020, és una recomanació que fem. Educar és la millor manera de lluitar, documental sobre educació, que també recomanem, del moviment Sense Terra del Brasil, d'Agustí Coromines i Rosa Canyadell, i múltiples articles a diferents mitjans, com ara el Diari de l'Educació, tot buscant-los per l'autora en internet, Rosa Canyadell Pascual. El llibre Escola de l'Enda Est, amb interrogant del professor Pascual Gil Gutiérrez, també el recomanem, i el blog del Seminari Ítica, Ítaca d'Educació Crítica. I acabem amb propostes d'agenda, Maria.
Demà, dijous 9 de novembre, presentació de la Mesa Sindical de Pensionistes a les 6 de la tarda al carrer Calàbria, número 66 de Barcelona. I dissabte 11 de novembre, manifestació unitària, aturem el genocidi a Palestina.
Gràcies, Maria Guarc. Fins la propera.
Fins la propera.
Fins aquí el Llevat dins la pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Un apunt molt breu, els bisbes francesos han tancat la seva plenària de tardor alertant que l'antisemitisme torna a estendre's arreu d'Europa. Ha estat una reunió que han fet els bisbes francesos a Lourdes amb molta preocupació davant d'aquest problema. Fins aquí el Sense Distància. Gràcies. Us deixem amb les vespres de Montserrat. Si ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, us deixem, en aquest cas, amb el comentari de l'Evangeli del dia. També ens podeu sintonitzar a 2:15 del vespre i a les 12 de la nit, programa Sense Distància per Ànima Estel. Adéu-siau.